Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del 9 de maig. Abans, dilluns vinent, ja recuperarà el servei de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i de l'R4 entre Terrassa i Manresa. Jordi Fortià.
Ho ha anunciat avui la consellera de Territori, Silvia Paneque, des de Rubí. L'executiu considera que s'ha recuperat el 90% de la xarxa, malgrat que admet que encara no està en la situació òptima.
Ràdio Rubí, David Fernández.
La consellera ha afirmat que s'està treballant també a mig i llarg termini per millorar el servei de Rodalies, que tenia molts dèficits.
Sabem que no estem en el punt d'excel·lència del servei de Rodalies que voldríem pels catalans i catalanes, però amb la determinació de saber que aquest és l'únic camí, el de la millora progressiva, per tenir algun dia el sistema de Rodalies que volem i que mereixem.
Protestes simultànies d'aquesta hora a diversos ajuntaments de Catalunya per rebutjar la intervenció d'Israel sobre la Global Summit Flotilla en aigües internacionals properes a la costa de Creta.
Exteriors ha creat a consultes l'encarregada de negocis de l'ambaixada israeliana per aquest atac. Paral·lelament, al Parlament s'ha llegit una declaració institucional. Rosa Maria Ibarra és la secretària tercera de la mesa.
El Parlament de Catalunya condemna l'acció del govern d'Israel i sol·licita al govern de Catalunya, al govern de l'Estat i a la Unió Europea que prengui totes les mesures necessàries per a garantir la posada en llibertat de les persones detingudes i per a protegir les persones i les embarcacions de la missió humanitària Global Summit Flotilla que no han estat interceptades i capturades.
Comissions Obreres i UGT convoquen la ciutadania a sortir al carrer demà, 1 de maig, per un repartiment de la riquesa molt més just i en contra de les guerres i el feixisme.
Els sindicats adverteixen que si no es milloren els 45 convenis que s'estan negociant a Catalunya en aquests moments, es plantejaran noves mobilitzacions. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals de Comissions Obreres i la UGT, respectivament.
Aquest 1 de maig agafa la classe treballadora catalana bastant emprenyada, perquè estem veient com pugen els beneficis i no arribem a final de mes. Estem veient com puja la vivenda i a sobre no s'està aprovant les mesures necessàries per una cosa bàsica, que és la pròrroga dels lloguers i que donin una certa garantia jurídica.
Doncs situem un missatge molt clar contra les guerres i contra els feixismes, perquè no coneixem a cap lloc del món on governi l'extrema dreta o hagi guanyat i es visqui millor que abans.
En cultura, dues obres de l'autor dels vitralls de l'església de les Llars Mundet han passat a formar part del fons de la Diputació de Barcelona.
La família de Jordi Domènech Sans ha cedit un estudi preparatori de les vidrieres i un oli del Sant Sopar a l'ens provincial. Pau González n'és el diputat de Cultura.
No és només el sentit de cura, preservació i difusió d'una obra que per si mateix ja tindria prou mèrit com per fer-ho, sinó que a més tanquem un cercle que és que són uns esbossos que guarneixen un recinte que és també de la Diputació de Barcelona.
I en esport, Janire Gallut, l'Espar Girona enceta el camí al títol de la Lliga Femenina de Bàsquet.
Ha arrencat fa tot just uns segons l'anada dels quarts de final d'aquest play-off. L'Uni visita la pista del Leganés. Finalment, amb Marian Koulibaly, l'MVP de la temporada regular. Es va fer mal en un entrenament ahir, però finalment ha entrat al roster del partit. Roberto Íñiguez, això sí, no podrà comptar amb Laura Quevedo ni Marta Canella, així com Chloe Bibi, que va marxar als Estats Units. I pendents també de la tornada de la Champions d'handbol, el Barça visita 8:45 al Nantes a l'anada dels quarts de final de la màxima competició continental.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps encara variable. En algunes comarques, de fet, aquest matí migdia han anat plovent una miqueta, sobretot cap a la Costa Brava, i ja aquesta tarda els ruixats han anat a més a moltes comarques, sobretot de l'Alt Pirineu. També algun xàfec ha arribat per l'interior de les Terres de l'Ebre, la comarca de les Garrigues, cap a l'Urgell, la Segarra. Per tant, en aquesta zona ja entre la Catalunya central i les comarques de Ponent. Encara immediatament, fins aquest vespre, aquesta propera nit, a les comarques justament de Lleida, tant les del Pirineu com les de la Plana, anirem tenint algun xàfec i d'altres que s'aniran formant més intensos, però molt locals, a cavall del Berguedà, el Lluçanès i la comarca d'Osona o el Ripollès. Però ja diem, seran ruixats molt puntuals, algunes nuvolades també que s'aniran movent per la Costa Brava, i tot plegat a l'espera d'un divendres de 1 de maig, que portarà núvols al matí més abundants a Lleida i també a les Terres de l'Ebre, amb alguna gota, sobretot al Pirineu, i la tarda amb alguns ruixats una altra vegada a l'Alt Pirineu. Però a gran part de Catalunya, el divendres serà de temps tranquil. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària en aquesta operació sortida pel pont de l'1 de maig, en què es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 580.000 vehicles. Trànsit ha instal·lat 100 quilòmetres de mesures especials i s'han desplegat més de 1.300 agents dels Mossos d'Esquadra per fer un miler de controls. Ara sí, però, anem a veure quin és aquesta última hora a l'estat de les carreteres. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista AP7 i retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud, també retencions de Castellbisbal a Martorell en sentit sud, tram de retenció també de Vilafranca, Banyeres del Penedès en sentit sud i a la mateixa AP7 i retencions a Barberà i de Santa Perpètua de Mogoda a la Roca del Vallès en sentit nord. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la Pota Nord, a la B20 i a Cua de Badalona a Barcelona en sentit sud, a la C60 i a Cua Argentona en sentit Mataró, a la C32 hi ha retencions a Tiana i també de Premià a Mataró en sentit nord. A la 2 hi ha retencions entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits, però sobretot en sentit Barcelona. A més, també hi ha retencions a la 2 a Abrera en sentit Lleida i també retencions a Jorba en sentit Lleida, en aquest cas per obres. A la C32 hi ha retencions d'Esplugues a Cornellà en sentit Sitges. A la Nacional 340 hi ha Quart Arbós i el Vendrell en sentit sud, pel que fa referència a les rondes de Barcelona. A la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues al Nus de la Trinitat en diferents trams en sentit Besòs i entre Sarrià i Cornellà en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha trams de retenció de Zona Franca al Nus de la Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del 9 de maig. Abans, dilluns vinent, ja recuperarà el servei de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i de l'R4 entre Terrassa i Manresa.
Després de 3 mesos de gratuïtat, avui la consellera de Territori, portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha anunciat des de Rubí que a partir del proper 9 de maig Rodalies tornarà a ser de pagament. L'executiu considera que s'ha recuperat el 90% de la xarxa, malgrat que admet que encara no està en la situació òptima.
Paneque ha fet els anuncis durant una visita conjunta amb el secretari d'Estat de Transports, Antonio Serrano, al túnel de Rubí. Ràdio Rubí, David Fernández.
Les línies R15, R3 i R4 recuperen gairebé la normalitat a partir de dilluns. Caldrà esperar fins al mes de juny per la reapertura de la R8 per passatgers. De moment només funciona amb una via i per mercaderies. Des del mes de gener s'han invertit 186 milions d'euros per reparar les infraestructures malmeses, així com els desperfectes assenyalats pels conductors de Rodalies. La consellera ha afirmat que s'està treballant també a mig i llarg termini per millorar el servei de Rodalies, que tenia molts dèficits.
Sabem que no estem en el punt d'excel·lència del servei de Rodalies que voldríem pels catalans i catalanes, però amb la determinació de saber que aquest és l'únic camí, el de la millora progressiva, per tenir algun dia el sistema de Rodalies que volem i que mereixem.
En aquesta mateixa línia, el secretari d'Estat ha parlat de les actuacions que es faran a llarg termini i en les que ja s'estan treballant des d'una comissió mixta. Són aquestes.
¿Qué tenemos que hacer en la R1, digamos, para minimizar el impacto del cambio climático, que estamos viendo que ya nos afecta con demasiada asiduidad? Y por otro lado, también estamos trabajando aquí desde un proyecto de ADIF, pero también con algunas observaciones y algunas apreciaciones de la Generalitat en cuál sea la actuación definitiva en los túneles del Garraf.
A l'acte de balanç de les millores dutes a terme en els darrers mesos, també s'ha anunciat que Rodalies deixarà de ser gratuït a partir del 9 de maig.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa a aquesta hora protestes simultànies davant diversos ajuntaments de Catalunya per rebutjar la intervenció d'Israel sobre la Global Sumud Flotilla en aigües internacionals properes a la costa de Creta.
Els integrants de la Global Sumud Flotilla afirmen que llances militars que s'han identificat com a efectius de l'exèrcit hebreu els han apuntat amb làsers i armes de sal aquesta matinada, ordenant-los que se situessin a la part davantera de les embarcacions de genolls i amb les mans en l'aire. La intercepció de la flotilla, que va sortir fa 15 dies en part des de Barcelona, s'hauria fet a unes 670 milles nàutiques de Gaza. Una de les integrants de la missió, l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha explicat a la xarxa com han anat els fets.
Hem estat tota la nit fugint. El capità va prendre una molt bona decisió i amb la seva perícia hem aconseguit arribar a aigües gregues, per tant ara per ara estem fora de París, però no han corregut la mateixa sort la resta de companys d'aquestes 19 embarcacions que creiem que han estat interceptades. No m'agrada dir interceptades, jo diria més aviat segrestades il·legalment en aigües internacionals.
Pau Pérez, bomber usonenc, integrant de la flotilla, parla des de Creta sobre la intercepció que ha rebut l'expedició per part de l'exèrcit Israel.
Estem al Venus, que és un dels vaixells de la Global Sumut Flotilla, estem en aigües territorials gregues i estem molt cansats perquè ens hem passat tota la nit desperts fugint dels vaixells de l'estat sionista que ens volien interceptar i segrestar. I no ho han aconseguit. Han aconseguit segrestar i interceptar 22 vaixells, segrestar més de 100 companyes i tot això ha passat a més de 1.000 quilòmetres de les fronteres de la Palestina ocupada o altrament conegut com Israel. I jo crec que es pot parlar perfectament d'un acte de pirateria o d'un acte de terrorisme d'estat.
La resta de la flotilla continua el seu camí cap a Gaza enmig del conflicte que afecta l'Orient Mitjà i que es troba en un moment de màxima incertesa per l'estancament de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran.
Doncs en l'àmbit polític, rebuig unànim a l'acció d'Israel. Diputació de Barcelona, Parlament, Generalitat i Govern espanyol han expressat la seva condemna als fets i el Ministeri d'Exteriors ha cridat urgentment l'encarregada de negocis de l'ambaixada israeliana per donar explicacions.
Al Parlament aquesta tarda s'ha llegit una declaració institucional de suport.
Marc Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. Una declaració institucional del Parlament que sol·licita al govern de Catalunya, al govern espanyol i a la Unió Europea que prenguin mesures per alliberar les persones detingudes. Una declaració impulsada pel PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP i a la que hi ha votat a favor Junts per Catalunya. L'encarregada de llegir el manifest ha estat Rosa Maria Ibarra Oller, tercera secretària de la Mesa del Parlament.
El Parlament de Catalunya condemna l'acció del govern d'Israel i sol·licita al govern de Catalunya, al govern de l'Estat i a la Unió Europea que prengui totes les mesures necessàries per a garantir la posada en llibertat de les persones detingudes i per a protegir les persones i les embarcacions de la missió humanitària Global Sumut Flotilla que no han estat interceptades i capturades.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que aquestes accions són contràries al dret internacional i ha dit que el govern segueix de prop la situació de l'embarcació i que està en contacte amb les autoritats implicades per garantir la protecció dels catalans retinguts. I des del govern espanyol s'ha mostrat també rebuig per aquesta detenció il·legal i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha convocat urgentment la representant del govern de Netanyahu a Madrid.
Comissions Obreres i UGT convoquen la ciutadania a sortir al carrer demà 1 de maig per un repartiment de la riquesa molt més just i en contra de les guerres i el feixisme. Els sindicats adverteixen que si no es milloren els 45 convenis que s'estan negociant a Catalunya en aquests moments, es plantejaran noves mobilitzacions. Diego Mayor.
Un dels convenis que s'està negociant és el dels supermercats, que afecta 200.000 persones. Avançant els drets dels treballadors i treballadores és només un dels motius per manifestar-se enguany. Els secretaris generals dels sindicats majoritaris a Catalunya, Comissions Obreres i UGT, han presentat conjuntament avui les mobilitzacions. Són Belén López i Camil Ros.
No és un primer de maig qualsevol. Aquest primer de maig agafa la classe treballadora catalana bastant emprenyada, per dir-ho clar. Bastant emprenyada perquè estem veient com pugen els beneficis i no arribem a final de mes. Estem veient com puja la vivenda i a sobre no s'està aprovant les mesures necessàries per una cosa bàsica que és la pròrroga dels lloguers i que donin una certa garantia jurídica.
Doncs situem un missatge molt clar contra les guerres i contra els feixismes, perquè no coneixem a cap lloc del món on governi l'extrema dreta o hagi guanyat i es visqui millor que abans.
Demà hi haurà manifestacions pels drets de la ciutadania a les quatre capitals catalanes i també a Terrassa, Igualada, Reus i Tortosa.
Tot això mentre el Banc Central Europeu ha decidit mantenir els tipus d'interès en el 2%, malgrat el conflicte entre Estats Units, Israel i Iran i el repunt de la inflació a la zona euro.
Que durant l'abril s'ha elevat fins al 3%. L'organisme ha decidit esperar a l'evolució del conflicte i ajornar un possible augment del tipus quan s'espera que s'actualitzin les previsions macroeconòmiques de l'eurozona.
Aquesta incertesa afecta també la planificació de viatges de cara a aquest estiu. Així tot, les agències de viatges no preveuen un estiu complicat perquè les ganes de viatjar continuen ben vives. De fet, aquest abril ja han començat a notar un increment en el procés de compra. Judit Vallès.
Acabe, l'associació d'agències de viatges més representativa d'Espanya ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat enmig del context d'incertesa internacional. Diuen que tot i que els preus són lleugerament superiors, no estan notant un gran efecte per la guerra i que de fet aquest abril han notat una reactivació de les compres de cara a les vacances d'estiu. Jordi Vinyoles n'és el vicepresident.
Una reactivació que estem esperant que serà més gran en aquest mes de maig i mes de juny, que definiran doncs, la resta de la temporada. Per tant, si tenim més certesa en quant a la mobilitat, si tenim més certeses de l'aviació o dels preus, doncs tenim motius de sobre per poder viatjar amb normalitat.
Pel que fa a les recomanacions, ACABE vol posar en valor la importància de confiar en les agències de viatge, ja que cobreixen qualsevol imprevist. També ha aconsellen planificar les vacances d'estiu amb la màxima antelació possible perquè un cop es compra el vol, el preu ja no puja.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la crònica judicial, Koldo García nega que hagi parlat amb el president Pedro Sánchez des que aquest és president del govern. L'exassessor de l'exministre José Luis Ábalos declara des d'aquest matí al Tribunal Suprem en el judici pel cas Mascaretes. Jordi Casino.
En la seva declaració davant dels jutges que investiguen una suposada trama que es va beneficiar de la compra de mascaretes durant la pandèmia de la Covid, Koldo García ha negat haver rebut cap regal ni un sou de 10.000 euros al mes per part de l'empresari i ha assegurat també que l'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, li feia xantatge a l'exministre en publicar coses personals.
No lo recuerdo quién me entregó la oferta. Lo único que le puedo decir es que yo tenía varias ofertas entregadas en el correo electrónico y que llegaron al Ministerio de Transportes el señor Ábalos sufría una presión, ¿vale?, de esta señorita de que había que darle solución a sus problemas porque si no la opinión pública tendría conocimiento de ciertas cosas, no ilegales.
Les explicacions de l'exassessor d'Ábalos arriben l'endemà que l'empresari Víctor Daldamà confessés el pagament de comissions milionàries a canvi de contractes públics impliqués, sense cap prova, al president espanyol Pedro Sánchez.
El Departament d'Educació encara no ha rebut cap petició formal per sortir del pla pilot que integrarà Mossos als centres educatius. Això, malgrat que 4 claustres dels 14 centres inscrits a la prova pilot han demanat sortir-ne.
El pla compta amb el rebuig de bona part de la comunitat educativa i de 200 entitats vinculades a l'educació. Una d'elles és Desmilitaritzem l'Educació, que avui ha fet una acció de protesta a Lleida.
Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
El representant de l'entitat, Jaume Añé, ha mostrat el rebuig del sector cap a aquesta mesura i ha reclamat que el que necessiten els centres educatius són més recursos.
Allò que fa falta en els centres educatius són recursos, són mitjans, tant materials com humans, i de fet la comunitat educativa, el professorat, més ben dit, està en aquests moments, com sabeu, alçat i reclamant això, reclamant mitjans. Uns mitjans, per altra part, que aquest mateix curs el departament s'ha encarregat de retallar. Educadores socials, integradors socials, han disminuït aquest curs.
Añé ha afegit que amb aquesta actuació s'està estigmatitzant l'educació pública al no aplicar-se també als centres concertats i privats. A les comarques de Ponent, el pla s'implementarà a l'Institut de Bellpuig, l'Institut d'Agramunt i 2 instituts de Tàrrega. Per altra banda, a l'Alt Pirineu i Aran seran l'Institut d'Aran i l'Escola d'Hostaleria de l'ES, els que comptaran amb aquesta presència policial.
No deixem l'àmbit de les escoles perquè hi ha nou capítol en el cas del conserge de Torelló. Ja són 2 les famílies de l'escola Fortià Solà que l'han denunciat per abusos després que es fes públic el primer cas que els explicàvem ara fa just una setmana. La investigació continua oberta al 9FM, Guillem Rico.
Ja són almenys 2 les famílies que han denunciat per abusos sexuals un conserge de l'escola Fortià Solà de Torelló. Els casos haurien tingut lloc a l'edifici d'infantil del centre. Dimarts de la setmana passada, una família va interposar una denúncia contra ell com a presumpte autor d'abusos a un menor i a finals de setmana ho va fer una altra família diferent. Tan bon punt se'n va tenir coneixement, se'l va apartar de les seves funcions. En els 2 casos es tractaria d'alumnes d'educació infantil. El conserge, que forma part de la plantilla de l'Ajuntament de Torelló, se l'ha arribat a detenir en 2 ocasions diferents, a principis i a finals de la setmana passada, i en tots 2 casos ha passat pel calabós. La segona vegada hi va fer nit tot el cap de setmana. Dilluns va passar a disposició judicial i la jutgessa va deixar-lo en llibertat com després de la primera detenció. Per ara es desconeix si amb càrrecs o no i la investigació continua oberta.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Un estudi de 400.000 dones d'arreu del món permetrà conèixer millor l'endometriosi i afinar més tant amb el diagnòstic com en els tractaments. La investigació és la més gran realitzada fins ara i han participat la Universitat de Barcelona i l'Institut de Recerca Sant Pau, Maite Polo.
El treball internacional ha identificat 43 noves regions del genoma associades al risc de desenvolupar endometriosi, un pas molt important per comprendre millor la base biològica de la malaltia i alhora veure que probablement no respon a un únic mecanisme, sinó a diversos. L'autora principal de l'estudi és Dora Kohler, del grup de recerca en salut perinatal i de la dona de l'Institut de Recerca Sant Pau.
Regulació hormonal, immunològica, luego processos d'inflamació, remodelació de teixit, incluso vascular. vascularización como en el cáncer. Lo que tenemos que entender ahora, cómo es la variabilidad entre mujer y mujer que tienen la endometriosis y por qué presentamos síntomas tan diferentes. Y quizás un proceso es más importante para una mujer y menos importante para la otra.
Aquesta complexitat ha fet que el diagnòstic de l'endometriosi es retardi sovint entre 7 i 10 anys. Ara classificaran els casos amb més detall i podran avançar cap a tractaments més personalitzats, dona a dona.
I el Congrés dels Diputats continuarà tramitant reformar la Constitució per blindar el dret a l'avortament. Avui s'han rebutjat les esmenes a la totalitat presentades per PP i Vox. L'objectiu és assegurar que es pugui continuar exercint encara que hi hagi canvis de govern, però perquè prosperi necessita el suport del PP.
La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha recordat que l'avortament és un dret garantit a l'Estat espanyol, però ha dit que no es pot dur a terme tot arreu igual perquè algunes comunitats autònomes governades pel PP deriven les dones cap a la sanitat privada. Per això vol introduir aquest canvi.
Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios. Su significado jurídico es muy claro: convertir en mandato constitucional la obligación de garantizar el acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en toda España y de forma equitativa. Blindar, por tanto, su dimensión prestacional.
Vox ha dit que és un atemptat contra el dret de la vida. El PP considera que és un error i que vol ser un instrument per a la supervivència política de Pedro Sánchez. I els socis de l'executiu han advertit Redondo dels perills d'obrir aquesta reforma a la Constitució. Junts ha dit que és fum perquè no podrà tirar endavant. I Esquerra ho ha qualificat de temeritat perquè es poden perdre drets.
En cultura, dues obres de l'autor dels vitralls de l'església de les Llars Mundet han passat a formar part del fons de la Diputació de Barcelona. La família de Jordi Domènech Sans ha cedit un estudi preparatori de les vidreres i hi ha un oli del Sant Sopar a l'ens i un oli del Sant Sopar a l'ens provincial. David Navarro.
Jordi Domènech Sans va ser un artista barceloní que va treballar en àmbits que van de la pintura mural al disseny gràfic. A final dels anys 50 es va encarregar d'elaborar els vitralls de la part sud-oest de l'església del recinte Mundet. Ara, un estudi preparatori d'aquesta obra ha passat a formar part del fons històric artístic de la Diputació, gràcies a la donació de la seva família. El seu fill, Edras Domènech, ha explicat que l'objectiu de la sessió és garantir la supervivència de la seva obra.
Que sigui reconegut l'obra i aporti alguna més al catàleg de la Diputació.
També s'ha fet donació d'un quadre preparatori d'una pintura a l'oli del Sant Sopar. El diputat de Cultura de la Diputació, Pau González, ha destacat que la sessió permetrà conèixer millor la història del recinte Mundet.
No és només el sentit de cura, preservació i difusió d'una obra que per si mateix ja tindria prou mèrit com per fer-ho, sinó que, a més, tanquem un cercle que és que són uns esbossos que guarneixen un recinte que és també de la Diputació de Barcelona.
El Fons Històric Artístic està format per més d'11.500 registres a disposició dels ajuntaments de la demarcació.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. L'Espart Girona enceta el camí al títol de la Lliga Femenina de Bàsquet. Ara mateix en joc l'anada dels quarts de final d'aquest play-off, on les gironines que visiten la pista del Leganés perden 33-16 quan falten 8 minuts pel final del segon quart. I torna la Champions d'handbol després de dos mesos sense jugar-se. El Barça visita a 3:15 el Nantes en l'anada dels quarts de final. L'equip francès vol repetir la presència a la Final Four, on va guanyar precisament el Barça en el partit del tercer i quart lloc. Els blaugranes, en canvi, arriben en un bon moment. Així ho deia el tècnic Carlos Ortega.
No, jo crec que posa menys fàcil, no? Jo crec que és un rival d'entitat que està en un molt bon moment de forma i que té molt bons jugadors i té tres jugadors que pot ser que estan al top 5 del món en les seves posicions i però juguen molt bé a casa, el públic molt entusiasta que anima molt i va ser un partit molt difícil.
En futbol, el Girona rep demà el Mallorca, un rival molt directe en la lluita per la permanència a primera divisió. En la prèvia del partit, que jugarà demà a Montilivi a les 9 de la nit, el tècnic del conjunt gironí, Michel Sánchez, ha destacat la importància de cada partit que resta.
Queden 5 partits i hem de guanyar, sempre hem de guanyar. Vaig dir-lo la setmana passada també. Sempre juguem per moltes coses. I el jugador ha de tenir gana de demostrar aquestes coses sempre. I sentiment de pertinença ja a l'equip.
I en bàsquet, després d'aconseguir la primera posició del grup CA de tercera federació amb 23 victòries en 26 jornades, el Pujol Mollerús aquest dissabte juga a l'anada de la fase prèvia d'ascens a segona FEB contra el Prat, un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més. Marc Díez és el tècnic del Pujol Mollerús.
Hi ha 23 partits, només 3 derrotes, a més molt separades entre si. Et diu que mai hi ha hagut un mal moment, no?, durant la temporada a nivell de resultats, i la veritat que tenim un grup que ha treballat increïble des de finals d'agost. Un equip molt jove, poc experimentat en la categoria, però amb ganes d'acabar de fer un bon tram final.
I el pavelló del Castell d'Emplanes de Vic serà escenari demà de l'All-Star de la Supercopa de Bàsquet, la màxima categoria del bàsquet català. Enguany compta amb un format diferent, amb canvis a la reglamentació per donar dinamisme al joc. I en hoquei patins, la capitana del Vila-sana, Maria Porta, que hi va anunciar que penjarà els patins a final d'aquesta temporada, n'ha explicat els motius a Lleida Televisió.
La veritat és que no ha sigut una decisió fàcil. És molt difícil, doncs, decidir que marxes, doncs, del que ha sigut la teva rutina i la teva vida durant tants anys i bueno, el club de la teva vida. Però sí que és veritat que fa molts mesos que ja li donava voltes i crec que ara era el millor moment per fer-ho. Ho volia dir abans de la Champions, per buidar-me i pel que quede de temporada, doncs, també donar-ho tot i també, doncs, per fer-me un homenatge personal a mi mateixa per tots els anys, doncs, que m'ha donat el hoquei i per acabar-ho de disfrutar, la veritat.
I el grup gran de show del patinatge artístic Olot arriba al Campionat d'Europa de la millor manera i competirà aquest pont de maig a Itàlia, on buscarà sumar un nou títol.
Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Vols estudiar teatre? Vine a l'Institut del Teatre.
L'Escola Superior d'Art Dramàtic t'ofereix la formació de referència en interpretació, direcció i dramatúrgia i escenografia.
Si t'apassiona el teatre, entra a escena a l'Institut del Teatre.
Més informació al telèfon 932 273 900.
Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena Todo lo que fuimos, una pel·lícula que retrata els més de 70 anys de conflicte a Palestina. També s'estrena La plaga, un film fantàstic que va aconseguir el guardó de millor actor durant el darrer Festival de Sitges. I Miranda Priestly i Andy Sachs tornen a treballar juntes a El diablo viste de Prada 2.
Solo quería explicarte por qué estamos aquí. Puede que en algún lugar esté el dolor que pasamos. Vengo a contarte. ¿Quién es mi hijo?
A Todo lo que fuimos, un adolescent palestí es veu implicat en un conflicte a Cisjordània que sacseja la vida de tota la seva família. Commocionada, la seva mare narra la història familiar. 70 anys, 3 generacions, que travessen tensions polítiques i emocionals que els van conduir a un moment fatídic.
¿Por qué no dejamos que una parte de él viva? Tal vez eso le dé algo de sentido a todo este dolor.
Primer día de campamento, no está mal.
Sí, sí, guay.
Sé que todo esto puede ser un poco abrumador.
El film fantàstic La plaga s'estrena després d'aconseguir el premi al millor actor al Festival de Sitges. Ens porta un campament de waterpolo. Allà un preadolescent de 12 anys es veu a formar part d'una tradició cruel. S'ataca a aquells que no s'integren amb una malaltia anomenada La plaga. El problema és que aquest assetjament pot ocultar alguna cosa real.
Que algo me está pasando.
¿Qué quieres decir?
Siento que algo no está bien.
Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
¿Aún tienes todo eso?
No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico.
Tu despacho.
Oh, vale.
¿Quién regala ropa de Chanel?
El Diablo Viste de Prada 2 recupera el personatge de Miranda Priestly. La totpoderosa editora de la revista Runway és prop de la jubilació. El problema és que la seva antiga assistent, l'Emily Charlton, és ara una executiva rival. Totes dues competeixen pels ingressos publicitaris en un moment de decadència dels mitjans impressos. I la Miranda necessitarà de l'ajuda de l'Andy Sachs per fer-li front.
Es que adoro mi trabajo.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del 9 de maig. Abans, dilluns vinent, ja recuperarà el servei de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i de l'R4 entre Terrassa i Manresa. Jordi Fortià.
Ho ha anunciat avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque, des de Rubí. L'executiu considera que s'ha recuperat el 90% de la xarxa, malgrat que admet que encara no està en la situació òptima.
Ràdio Rubí, David Fernández.
La consellera ha afirmat que s'està treballant també a mig i llarg termini per millorar el servei de Rodalies, que tenia molts dèficits.
Sabem que no estem en el punt d'excel·lència del servei de Rodalies que voldríem pels catalans i catalanes, però amb la determinació de saber que aquest és l'únic camí, el de la millora progressiva, per tenir algun dia el sistema de Rodalies que volem i que mereixem.
Protestes simultànies. A aquesta hora, diversos ajuntaments de Catalunya per rebutjar la intervenció d'Israel sobre la Global Summit Flotilla en aigües internacionals properes a la costa de Creta.
Exteriors ha cridat a consultes d'encarregada de negocis de l'ambaixada israeliana per aquest atac. Paral·lelament, al Parlament s'ha llegit una declaració institucional. Rosa Maria Ibarra és la secretària tercera de la mesa.
El Parlament de Catalunya condemna l'acció del govern d'Israel i sol·licita al govern de Catalunya, al govern de l'Estat i a la Unió Europea que prengui totes les mesures necessàries per a garantir la posada en llibertat de les persones detingudes i per a protegir les persones i les embarcacions de la missió humanitària Global Summit Flotilla que no han estat interceptades i capturades.
Comissions Obreres i UGT convoquen la ciutadania a sortir al carrer demà 1 de maig per un repartiment de la riquesa molt més just i en contra de les guerres i el feixisme.
Els sindicats adverteixen que si no es milloren els 45 convenis que s'estan negociant a Catalunya en aquests moments, es plantejaran noves mobilitzacions. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals de Comissions Obreres i la UGT, respectivament.
Aquest 1 de maig agafa la classe treballadora catalana bastant emprenyada, perquè estem veient com pugen els beneficis i no arribem a final de mes. Estem veient com puja la vivenda i a sobre no s'està aprovant les mesures necessàries per una cosa bàsica que és la pròrroga dels lloguers i que donin una certa garantia jurídica.
Doncs situem un missatge molt clar contra les guerres i contra els feixismes, perquè no coneixem a cap lloc del món on governi l'extrema dreta o hagi guanyat i es visqui millor que abans.
En cultura, dues obres de l'autor dels vitralls de l'església de les Llars Mundet han passat a formar part del fons de la Diputació de Barcelona.
La família de Jordi Domènech Sans ha cedit un estudi preparatori de les vidrieres i un oli del Sant Sopar a l'ens provincial. Pau González n'és el diputat de Cultura.
No és només el sentit de cura, preservació i difusió d'una obra que per si mateix ja tindria prou mèrit com per fer-ho, sinó que a més tanquem un cercle que és que són uns esbossos que guarneixen un recinte que és també de la Diputació de Barcelona.
I en esport, Janire Gallut, l'Espar Girona enceta el camí al títol de la Lliga Femenina de Bàsquet.
En joc, l'anada dels quarts de final d'aquest play-off, l'Uni visita la pista del Leganés, on les gironines perden de 13 a 39 a 26, quan falten 4 minuts pel descans. Mal primer quart de les de Roberto Íñiguez, que hauran de remar per remuntar el marcador en la segona meitat. I pendents també de la tornada de la Champions d'handbol, el Barça visita 3 quarts de 9 al Nantes en l'anada dels quarts de final de la màxima competició continental.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana d'adreçant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps encara variable. En algunes comarques, de fet, aquest matí migdia ha anat plovent una miqueta, sobretot cap a la Costa Brava, i ja aquesta tarda els ruixats han anat a més a moltes comarques, sobretot de l'Alt Pirineu. També algun xàfec ha arribat per l'interior de les Terres de l'Ebre, la comarca de les Garrigues, cap a l'Urgell. la Segarra. Per tant, en aquesta zona ja entre la Catalunya central i les comarques de Ponent. Encara immediatament, fins aquest vespre, aquesta propera nit, a les comarques justament de Lleida, tant les del Pirineu com les de la Plana, anirem tenint algun xàfec i d'altres que s'aniran formant més intensos, però molt locals, a cavall del Berguedà, el Lluçanès i la comarca d'Osona o el Ripollès. Però ja diem, seran ruixats molt puntuals, algunes nuvolades també que s'aniran movent per la Costa Brava, i tot plegat a l'espera d'un divendres de 1 de maig, que portarà núvols al matí més abundants a Lleida i també a les Terres de l'Ebre, amb alguna gota, sobretot al Pirineu, i la tarda amb alguns ruixats una altra vegada a l'Alt Pirineu. Però a gran part de Catalunya, el divendres serà de temps tranquil. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària en aquesta operació sortida pel pont de l'1 de maig, en què es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 580.000 vehicles. Trànsit ha instal·lat 100 quilòmetres de mesures especials i s'han desplegat més de 1.300 agents dels Mossos d'Esquadra per fer un miler de controls. Ara sí, anem a veure quin és a aquesta hora l'estat de les carreteres. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista P7 i a trams de retenció de Castellbisbal a Martorell en sentit sud, de Vilafranca a Castellví de la Marca en sentit sud i també de Santa Perpètua de Mogoda de la Roca del Vallès en sentit nord. A la C58 hi ha lentitud a Ripollet en tots dos sentits i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions de Badalona a Barcelona en sentit sud. A la C60 hi ha Quart Gentona en sentit Mataró. A l'autopista del Maresme, a la C32 hi ha retencions a Tiana i també de Premià a Mataró en sentit nord. A la 2 i retencions entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en sentit Barcelona, retencions també a Brera en sentit Lleida i retencions també a Jorba en sentit Lleida, en aquest cas per obres. A la C32, a l'autopista del Garraf, hi ha retencions d'Esplugues a Cornellà i a Castelldefels en sentit Sitges. A la Nacional 340 hi ha Quart d'Arbós i al Vendrell en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs per un accident a la Vall d'Hebron i un vehicle avariat a Horta que tallen un carril en cada cas. També comentar-vos que la Ronda Litoral i retencions de Sant Franc al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del 9 de maig. Abans, dilluns vinent, ja recuperarà el servei de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i de l'R4 entre Terrassa i Manresa.
Després de 3 mesos de gratuïtat, avui la consellera de Territori i portaveu del govern, Silvia Paneque, ha anunciat des de Rubí que a partir del proper 9 de maig, Rodalies tornarà a ser de pagament. L'executiu considera que s'ha recuperat el 90% de la xarxa, malgrat que admet que encara no està en la situació òptima.
Paneque ha fet els anuncis durant una visita conjunta amb el secretari d'Estat de Transports, Antonio Serrano, al túnel de Rubí. Ràdio Rubí, David Fernández.
Les línies R15, R3 i R4 recuperen gairebé la normalitat a partir de dilluns. Caldrà esperar fins al mes de juny per la reapertura de la R8 per passatgers. De moment només funciona amb una via i per mercaderies. Des del mes de gener s'han invertit 186 milions d'euros per reparar les infraestructures malmeses, així com els desperfectes assenyalats pels conductors de Rodalies. La consellera ha afirmat que s'està treballant també a mig i llarg termini per millorar el servei de Rodalies, que tenia molts dèficits.
Sabem que no estem en el punt d'excel·lència del servei de Rodalies que voldríem pels catalans i catalanes, però amb la determinació de saber que aquest és l'únic camí, el de la millora progressiva, per tenir algun dia el sistema de Rodalies que volem i que mereixem.
En aquesta mateixa línia, el secretari d'Estat ha parlat de les actuacions que es faran a llarg termini i en les que ja s'estan treballant des d'una comissió mixta. Són aquestes.
¿Qué tenemos que hacer en la R1, digamos, para minimizar el impacto del cambio climático, que estamos viendo que ya nos afecta con demasiada asiduidad? Y por otro lado, también estamos trabajando aquí desde un proyecto de ADIF, pero también con algunas observaciones y algunas apreciaciones de la Generalitat en cuál sea la actuación definitiva en los túneles del Garraf.
A l'acte de balanç de les millores dutes a terme en els darrers mesos, també s'ha anunciat que Rodalies deixarà de ser gratuït a partir del 9 de maig.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa a aquesta hora protestes simultànies a davant diversos ajuntaments de Catalunya per rebutjar l'intervenció d'Israel sobre la Global Sumud Flotilla en aigües internacionals properes a la costa Creta. En el cas de Barcelona, la protesta és a la plaça de Sants. Esplugues Televisió. Pau Pasqual, bona tarda.
Bona tarda. Centenars de persones reunides ara mateix a la plaça de Sants per denunciar la intervenció militar d'Israel contra la Global Sumud Flotilla. La flotilla va sortir el 15 d'abril, ahir a la nit, dimecres a la nit, va estar intervinguda de forma armada i militar a 1.100 quilòmetres de Palestina en aigües internacionals. Les comunicacions van quedar tallades, de moment encara no s'han fet declaracions, però el que ens expliquen des d'organització és que la gran part de la flotilla està intervinguda militarment, hi ha una altra que està inhabilitada, hi ha una altra que està esperant a la reacció en aigües properes a Grècia. D'aquestes 175 persones que hi ha retingudes, hi ha una trentena de catalans i doncs xoquen les dues versions, mentre que organitzadors ho qualifiquen d'acte de pirateria i Israel ho presenta com una operació de seguretat. Avui aquesta manifestació i també les que hi ha als ajuntaments de diversos municipis són per demanar dues coses clares: l'alliberament immediat dels detinguts i una condemna política de la Unió Europea.
Gràcies, Pau. I en l'àmbit polític, rebuig unànim a l'acció d'Israel. Diputació de Barcelona, Parlament, Generalitat i Govern espanyol han expressat la seva condemna als fets i el Ministeri d'Exteriors ha cridat urgentment l'encarregada de negocis de l'ambaixada israeliana per donar explicacions.
Al Parlament aquesta tarda s'ha llegit una declaració institucional de suport.
Marc Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. Una declaració institucional del Parlament que sol·licita al Govern de Catalunya, al Govern espanyol i a la Unió Europea que prenguin mesures per alliberar les persones detingudes. Una declaració impulsada pel PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP i a la que hi ha votat a favor Junts per Catalunya. L'encarregada de llegir el manifest ha estat Rosa Maria Ibarra Oller, tercera secretària de la Mesa del Parlament.
El Parlament de Catalunya condemna l'acció del Govern d'Israel i sol·licita al Govern de Catalunya, al Govern de l'Estat i a la Unió Europea que prengui totes les mesures necessàries per a garantir la posada en llibertat de les persones detingudes i per a protegir les persones i les embarcacions de la missió humanitària Global Sumut Flotilla que no han estat interceptades i capturades.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que aquestes accions són contràries al dret internacional i ha dit que el govern segueix de prop la situació de l'embarcació i que està en contacte amb les autoritats implicades per garantir la protecció dels catalans retinguts. I des del govern espanyol s'ha mostrat també rebuig per aquesta detenció il·legal i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha convocat urgentment la representant del govern de Netanyahu a Madrid.
Comissions Obreres i UGT convoquen la ciutadania a sortir al carrer demà 1 de maig per un repartiment de la riquesa molt més just i en contra de les guerres i el feixisme. Els sindicats adverteixen que si no es milloren els 45 convenis que s'estan negociant a Catalunya en aquests moments, es plantejaran noves mobilitzacions. Diego Mayor.
Un dels convenis que s'està negociant és el dels supermercats, que afecta 200.000 persones. Avançant els drets dels treballadors i treballadores és només un dels motius per manifestar-se enguany. Els secretaris generals dels sindicats majoritaris a Catalunya, Comissions Obreres i UGT, han presentat conjuntament avui les mobilitzacions. Són Belén López i Camil Ros.
No és un primer de maig qualsevol. Aquest primer de maig agafa la classe treballadora catalana bastant emprenyada, per dir-ho clar. Bastant emprenyada perquè estem veient com pugen els beneficis i no arribem a final de mes. Estem veient com puja la vivenda i a sobre no s'està aprovant les mesures necessàries per una cosa bàsica que és la pròrroga dels lloguers i que donin una certa garantia jurídica.
Doncs situem un missatge molt clar contra les guerres i contra els feixismes, perquè no coneixem a cap lloc del món on governi l'extrema dreta o hagi guanyat i es visqui millor que abans.
Demà hi haurà manifestacions pels drets de la ciutadania a les quatre capitals catalanes i també a Terrassa, Igualada, Reus i Tortosa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la crònica judicial, Koldo García nega que hagi parlat amb el president Pedro Sánchez des que aquest és president del govern. L'exassessor de l'exministre José Luis Ábalos declara des d'aquest matí al Tribunal Suprem en el judici pel cas Mascaretes. Jordi Casino.
En la seva declaració davant dels jutges que investiguen una suposada trama que es va beneficiar de la compra de mascaretes durant la pandèmia de la Covid, Koldo García ha negat haver rebut cap regal ni un sou de 10.000 euros al mes per part de l'empresari i ha assegurat també que l'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, li feia xantatge a l'exministre en publicar coses personals.
No lo recuerdo quién me entregó la oferta. Lo único que le puedo decir es que yo tenía varias ofertas entregadas en el correo electrónico y que llegaron al Ministerio de Transportes y el señor Ábalos sufría una presión, ¿vale?, de esta señorita de que había que darle solución a sus problemas porque si no la opinión pública tendría conocimiento de ciertas cosas, no ilegales.
Les explicacions de l'exassessor d'Ábalos arriben l'endemà que l'empresari Víctor Daldamà confessés el pagament de comissions milionàries a canvi de contractes pliques sense cap prova al president espanyol Pedro Sánchez.
El Departament d'Educació encara no ha rebut cap petició formal per sortir del pla pilot que integrarà Mossos als centres educatius. Això malgrat que 4 claustres dels 14 centres inscrits a la prova pilot han demanat sortir-ne.
El pla compta amb el rebuig de bona part de la comunitat educativa i de 200 entitats vinculades a l'educació. Una d'elles, Desmilitaritzem l'Educació, que avui ha fet una acció de protesta a Lleida.
Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
El representant de l'entitat, Jaume Anyer, ha mostrat el rebuig del sector cap a aquesta mesura i ha reclamat que el que necessiten els centres educatius són més recursos.
Allò que fa falta en els centres educatius són recursos, són mitjans, tant materials com humans, i de fet la comunitat educativa, el professorat, més ben dit, està en aquests moments, com sabeu, alçat i reclamant això, reclamant mitjans. Uns mitjans, per altra part, que aquest mateix curs el departament s'ha encarregat de retallar. Educadores socials, integradors socials, han disminuït aquest curs.
Anyer ha afegit que amb aquesta actuació s'està estigmatitzant l'educació pública al no aplicar-se també als centres concertats i privats. A les comarques de Ponent, el pla s'implementarà a l'Institut de Bellpuig, l'Institut d'Agramunt i 2 instituts de Tàrrega. Per altra banda, a l'Alt Pirineu i Aran seran l'Institut d'Aran i l'Escola d'Hostaleria de l'ES, els que comptaran amb aquesta presència policial.
Doncs no deixem l'àmbit de les escoles perquè hi ha nou capítol en el cas del conserge de Torelló. Ja són 2 les famílies de l'escola Fortià Solà que l'han denunciat per abusos després que es fes públic el primer cas que els explicàvem ara fa just una setmana. La investigació continua oberta al 9FM. Guillem Rico.
Ja són almenys 2 les famílies que han denunciat per abusos sexuals un conserge de l'escola Fortià Solà de Torelló. Els casos haurien tingut lloc a l'edifici infantil del centre. Dimarts de la setmana passada, una família va interposar una denúncia contra ell com a presumpte autor d'abusos a un menor i a finals de setmana ho va fer una altra família diferent. Tan bon punt se'n va tenir coneixement, se'l va apartar de les seves funcions. En els 2 casos es tractaria d'alumnes d'educació infantil. El conserge, que forma part de la plantilla de l'Ajuntament de Torelló, se l'ha arribat a detenir en 2 ocasions diferents, a principis i a finals de la setmana passada, i en tots 2 casos ha passat pel calabós. La segona vegada hi va fer nit tot el cap de setmana. Dilluns va passar a disposició judicial i la jutgessa va deixar-lo en llibertat com després de la primera detenció. Per ara es desconeix si amb càrrecs o no i la investigació continua oberta.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Barcelona i una 20ena de ciutats pressionen la Comissió Europea perquè designi quines són les zones tensionades per la crisi de l'habitatge a la Unió. L'aliança Mayors of Housing for Housing, liderada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha transmès un conjunt de propostes sobre habitatge a la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Ribera. Anem fins a Brussel·les. BTV, Roger Torres. Bona tarda.
Pas endavant i decidit a Brussel·les dels Mayors for Housing, l'aliança de 21 alcaldes europeus, liderats pel de Barcelona, que sumen esforços perquè Europa tingui la primera llei d'habitatge i que doni instruments als ajuntaments per resoldre la crisi de preus dels lloguers. Avui han aconseguit el compromís de la Comissió Europea perquè aquesta futura llei, que ha d'estar enllestida abans de l'estiu, inclogui el mecanisme de zones tensionades, com ja passa a Catalunya. Ho han explicat l'alcalde Jaume Collboni i la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Ribera.
Donar un criteri comú a totes les ciutats europees per tal que es puguin aplicar les regulacions i puguin arribar als fons que necessitem per promoure habitatge protegit. Aquest criteri comú és la declaració de zona tensionada.
És aquesta noció de zones de mercat tensionat i fins a quin punt ens podria ajudar. Aquest és un dels elements que podria trobar lloc a la llei.
Els alcaldes també demanen que es defineixi un pressupost europeu per habitatge.
I la Diputació de Barcelona destinarà 10 milions i mig d'euros per fer viable el pla de barris als 6 municipis de la demarcació que s'han presentat a aquesta convocatòria de la Generalitat. Carina Bellvé.
L'objectiu d'aquest paquet d'ajudes és fer aterrar a nivell municipal les polítiques de millora del pla de barris amb l'ajuda tècnica necessària per tirar endavant tant el planejament com el desenvolupament dels projectes. Els 6 municipis que se'n beneficiaran són Manresa, Sant Joan d'Espí, Vic, Santa Coloma de Gramenet, Mataró i Santa Perpètua de Mogoda. Gemma Badia és la diputada d'Urbanisme en declaracions a la xarxa.
Aquí el que es vol és fer-ho realitat i no quedar-nos només amb el plano. La Generalitat, evidentment, ja fa tot el que ha de fer perquè es pugui fer realitat, però crec que la col·laboració de la Diputació en aquest sentit és imprescindible, perquè al final les coses es fan realitat quan tens els mitjans al costat del teu municipi.
Un paquet d'ajudes de 10 milions i mig d'euros que ha aprovat avui el ple de la Corporació Supramunicipal.
En territori, la Fira Multisectorial de Tortosa Expo Ebre ha donat el tret de sortida de la 80ª edició aquesta tarda. La inauguració ha anat a càrrec de la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, qui ha refermat el compromís amb les millores del parador de Tortosa. Ràdio Benito.
L'ex-Puebre de Tortosa està d'aniversari i celebra 8 dècades d'edicions des que va inaugurar l'any 1944. La fira va començar com una fira ramadera i ha anat evolucionant fins a arribar a ser una fira multisectorial. Raquel Sánchez, presidenta de Paradores, ha posat en valor la inversió de 15 milions d'euros al Parador de Tortosa.
Més de 15 milions d'euros que haurem invertit quan acabem aquestes obres. Tancarem durant un període perquè necessitem tancar, perquè així anem més ràpids i som més eficients, però sens dubte, el 2028, quan torni a obrir les obres al Parador de Tortosa, doncs haurà renascut.
L'edició d'enguany està plena d'activitats per a tots els públics. En aquests moments s'està celebrant una jornada amb xefs amb estrella Michelin, que reinterpreten receptes tradicionals del Llibre Blanc de Turisme Gastronòmic de Tortosa. La fira es podrà visitar fins aquest diumenge.
I gran presència de la xarxa als finalistes dels Premis Sonor que s'han donat a conèixer aquest dijous. Els guanyadors es coneixeran la setmana que ve a una gala el dia 7 de maig a l'Auditori del Camp Nou. Judit Vallès.
D'entre els finalistes hi ha dues produccions de Ràdio Televisió de Cardedeu, els podcasts 48 Hores i Pecat Original, la col·laboració amb Termcat, Paraules Habitables o la coproducció de la xarxa amb Ràdio Capital, aquella nit al Tiffany's. La 6 de Ravensbrück, de Moon FM, també està nominat i d'altres produccions com a Les Portes de Troia, que s'emet des de Ràdio Castellà, i Estimem les Mates, de Cugat Mèdia, un certamen organitzat per la Mira que aquest any ha volgut destacar el gran talent i l'enorme diversitat de propostes d'arreu dels països catalans. Ens ho ha explicat la seva directora, Magda Gregori.
Hem rebut podcast de fins a 78 municipis d'arreu dels països catalans, per tant hem pogut escoltar molts dialectes i estem contents perquè entre tots els finalistes n'hi ha molts que formen part de dels que diríem de proximitat, és a dir, tres finalistes en la categoria de proximitat, però molts que es fan a les ràdios locals formen part d'algunes altres de les categories finalistes.
Els guanyadors es donaran a conèixer una gala el dia 7 de maig a l'Auditori 1899 de l'Spotify Fai Camp Nou.
En cultura, dues obres de l'autor dels vitralls de l'Església de les Llars Mundet han passat a formar part del fons de la Diputació de Barcelona, David Navarro.
Jordi Domènech Sans va ser un artista barceloní que va treballar en àmbits que van de la pintura mural al disseny gràfic. A final dels anys 50 es va encarregar d'elaborar els vitralls de la part sud-oest de l'Església del recinte Mundet. Ara, un estudi preparatori d'aquesta obra ha passat a formar part del fons històric artístic de la Diputació, gràcies a la donació de la seva família. El seu fill, Edras Domènech, ha explicat que l'objectiu de la sessió és garantir la supervivència de la seva obra.
Que sigui reconegut l'obra, aporti algo més al catàleg de la Diputació.
També s'ha fet donació d'un quadre preparatori d'una pintura a l'oli del Sant Sopar. El diputat de Cultura de la Diputació, Pau González, ha destacat que la sessió permetrà conèixer millor la història del recinte Mundet.
No és només el sentit de cura, preservació i difusió d'una obra que per si mateix ja tindria prou mèrit com per fer-ho, sinó que a més tanquem un cercle que és que són uns esbossos que guarneixen un recinte que és també de la Diputació de Barcelona.
El Fons Històric Artístic està format per més d'11.500 registres a disposició dels ajuntaments de la demarcació.
I a Terrassa aquest dijous s'ha presentat també la 19a edició del cicle de teatre Escenes Locals. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
Del 17 de maig al 21 de juny, el cicle Escenes Locals acostarà als barris de Terrassa una desena d'obres de teatre amateur de companyies com El Social, Les Pisanes, Les Traques, Panteatre o Companyia 8. Un projecte de suport i difusió de teatre no professional que enguany enceta la seva 19a edició amb un objectiu clar. Ota Vallès és tècnica del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa.
Que els barris de la ciutat doncs rebin companyies de la seva ciutat però que no són del seu barri i que aquestes companyies doncs puguin fer un bolo fora del seu centre habitual.
Seran un total de 9 espais com la Sala Xavi Sallent, la Crespi o la Sala, a més de casals i centres cívics. Les obres en català i castellà són sobre tot comèdies i musicals dirigides a tots els públics i, sobretot, totalment gratuïtes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. L'Espart Girona enceta el camí al títol de la Lliga Femenina de Bàsquet. Ara mateix en joc l'anada dels quarts de final d'aquest play-off. Les gironines que visiten la pista del Leganés perden 49 a 43 al descans en una mala primera meitat de les de Roberto Íñiguez. I també torna a la Champions d'handbol gairebé dos mesos després. El Barça visita 3:15 al Nantes en l'anada dels quarts de final. L'equip francès vol repetir la presència a la Final Four, on va guanyar precisament el Barça, tit pel tercer i quart lloc. Els blaugranes, en canvi, arriben en un bon moment de forma, ja campions de Lliga i amb el factor camp a favor, després d'estalviar-se a disputar els vuitens de final. El tècnic Carlos Ortega valora el rival.
No, jo crec que és qualsevol cosa menys fàcil, no? Jo crec que és un rival d'entitat que està en un molt bon moment de forma i que té molt bons jugadors i té tres jugadors que pot ser que estan al top 5 del món en les seves posicions i però juguen molt bé a casa, el públic molt entusiasta que anima molt i va ser un partit molt, molt, molt difícil.
En futbol, el Girona rep demà el Mallorca, un rival molt directe en la lluita per la permanència a primera. En la prèvia del partit que jugarà demà a Montilivi a les 9 de la nit, el tècnic del conjunt gironí, Michel Sánchez, ha destacat la importància de cada partit que resta.
Queden 5 partits i hem de guanyar, sempre hem de guanyar. Vaig dir-lo la setmana passada també. Sempre juguem per moltes coses. El jugador ha de tenir gana de demostrar aquestes coses sempre. I sentiment de pertinença ja a l'equip.
Encara en futbol, demà a les 12, l'Espanyol visita el camp de la Lama. Les blanquiblaves arriben amb els deures fets després d'assolir la permanència a falta de 6 jornades i disputaran el partit contra el penúltim classificat, encara amb opcions de salvar-se. I a la primera federació masculina, l'Europa visita aquest divendres a 4:15 l'Alcorcón. Només 6 punts separen tots dos conjunts, tot i la distància a la classificació. Els escapulats cinquens amb 53 punts volen seguir amb opcions de disputar el play-off. I la capitana del Vila-sana, Maria Porta, que hi va anunciar que penjarà els patins a final d'aquesta temporada, n'ha explicat els motius a Lleida Televisió.
La veritat és que no ha sigut una decisió fàcil, és molt difícil doncs, decidir que marxis doncs, del que ha sigut la teva rutina i la teva vida durant tants anys i bueno, el club de la teva vida, però sí que és veritat que fa molts mesos que ja li donava voltes i crec que ara era el millor moment per fer-ho, ho volia dir abans de la Champions, per buidar-me i pel que quede de temporada doncs, també donar-ho tot i també doncs, per fer-me un homenatge personal a mi mateixa per tots els anys doncs, que m'ha donat el hockey i per acabar-ho de disfrutar, la veritat.
I en bàsquet, després d'aconseguir la primera posició del grup CEA de tercera federació amb 23 victòries en 26 jornades, el Pujol Mollerussa juga aquest dissabte l'anada de la fase prèvia d'ascens contra el Prat.
Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que passin molt bona tarda i molt bon pont. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.